Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A la Caixa, treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor.
Quan condueixis, aparca el mòbil.
Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El dissabte 14, per només 10 euros a la voluntat, vine al concert de Meritxell i Judit Neddermann, Cesc Freixas, Els Catarres, Increscendo i Marina Rossell. Cantem amb el Sense Sostre, un concert presentat per Ariadna Oltra i organitzat per Vicky Molins, la monja del carrer. Cantem amb el Sense Sostre, dissabte 14 a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona. No hi faltis, no ens fallis. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 8 de desembre. Tal dia com avui, de l'any 1899, el Futbol Club Barcelona jugà el seu primer partit. Fou al camp de l'antic velòdrom de la Bonanova, contra un equip format per membres de la colònia anglesa a Barcelona. El resultat va ser d'un 0-1 a favor dels anglesos. Us acompanyarem fins a les 2 del migdia amb Javier Aguilar a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau, 8 de desembre, doncs la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. Els botiguers la tenien per patrona, juntament amb Sant Antoni de Pàdua. I el dia d'avui, doncs l'envoltaven de gerros amb flors. També la tenien per patrona els gremis de forners, pastissers, fideuers i adroguers. Els cerers també celebraven avui la seva festa i repartien candeles i panets de cera beneïts. Per demà s'escau, s'ha restitut Santa Leocàdia i Valèria. El dia 10 de desembre, la Mare de Déu de Loreto. Pel dia 11, Sant Damas I i Santa Ida. Pel 12 de desembre, la Mare de Déu de Guadalupe i també Santa Joana Francesca de Chantal. Pel dia 13, Santa Llúcia. I pel dia 14, Sant Joan de la Creu i Sant Nicasi. Moltes felicitats a tots i a totes!
Agenda.
I l'agenda d'avui, diumenge, les comencem per Barcelona, perquè s'està celebrant l'ocasió al Saló del Vehicle Seminou. Seguim amb la Festa de l'Oli de la Fatarella, als voltants del Pont de la Puríssima, la festa plenament consolidada i que compta amb la participació de totes les empreses i entitats locals. I si anem a Vic, doncs s'està celebrant el Mercat Medieval. La ciutat de Vic ens transforma en un poblat medieval amb artesans, taverners, firaires i espectacles al carrer. Els carrers del centre històric de Vic tornen a l'època medieval. La ciutat es converteix en el marc idoni per recrear l'època medieval amb expositors repartits per tot el nucli antic de la ciutat, amb una oferta àmplia i variada, articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals, complements de roba, embotits, formatges, pastisseria, conserves i xocolates, entre d'altres productes. Seguim i marxem cap a Espinelves. S'està acabant de celebrar la Fira de l'Avet. És una de les fires de Nadal més singulars de Catalunya. Un poble de pessebre, de carrers i cases ben cuidades, on encara es pot sentir l'olor dels pobles d'abans a l'hivern, de llenya cremada a la llar de foc, envoltat de camps i frondosos boscos, que acull el visitant com si es tractés d'un veí més. Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat. És una de les fires més antigues i visitades a Catalunya. És l'esdeveniment més visitat de Sant Boi i un dels més valorats per la ciutadania. I si anem a Olot, la Fira del Pessebre, que durant també aquest pont, al centre de la ciutat d'Olot, se celebra la Fira del Pessebre. S'hi poden trobar tota mena de productes relacionats amb la figura del pessebre de qualitat, i també regals i decoracions de Nadal, arbres, tions, pessebres, torrons. La fira, que decora de Nadal els carrers del nucli antic d'Olot, està acompanyada d'un mercat d'artesania amb una acurada selecció de productes naturals i de qualitat que són elaborats de forma artesanal. També podem gaudir de la fira de mostres d'Amposta i acabem amb la fira d'artistes i activitats tradicionals a Tàrrega. El públic gaudirà d'un variat aparador dedicat a l'art, el disseny i l'artesania de les Terres de Lleida i d'altres punts de Catalunya. A les portes de les dates nadalenques i juntament amb l'extensa oferta comercial de la ciutat, la capital de l'Urgell esdevindrà un atractiu pol de compres.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Volem que passeu un bon Nadal. Per això, els programes de matinada i rutes per Catalunya ja hem preparat dues cistelles de Nadal. El sorteig es celebrarà el proper 22 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Al llarg de l'espai, escoltareu els diferents col·laboradors. Participeu-hi al 902-020-412, a rutespercatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat per Facebook o Twitter fins al dia 20 de desembre de 2018. Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a partir d'avui, en el programa Rutes per Catalunya, iniciem una nova col·laboració. Serà amb el Gremi de Matalassers i precisament per parlar-nos de tot el que comportarà aquestes diferents entrevistes, perquè aniran molt pautades. En diferents setmanes, doncs, coneixerem molta història del Gremi de Matalassers. Coneixerem també diferents col·laboradors, els professionals, Tot això ho farem setmana rere setmana per apropar-vos qui són, què fan i quan van néixer. Primer de tot, avui parlarem amb el seu president, el senyor Antoni Feliu. Molt bon dia i benvingut aquí a casa nostra, Ràdio Estel.
Hola, bon dia, Esther. Gràcies per la benvinguda.
És un plaer poder-te tenir aquí, però sempre sé que vens molt ben acompanyat.
Sí. Avui venim amb el Gide Pedrós, que és el vicepresident del Gremi.
I amb, bon dia.
I amb en Vicenç Barrau, que és el conseller també del Gremi.
Bon dia.
Molt bon dia. Primer de tot, hem de suposar, la gent escolta, Gremi Matalassers, però a vegades diuen, qui són? Jo crec que hauríem d'iniciar precisament de qui sou, perquè sou un dels gremis més antics de Catalunya.
Bé, no és que siguem un dels gremis més antics de Catalunya, som l'únic gremi de Catalunya, i per ser més concret, som l'únic gremi d'Espanya en quant a matalasseria fa referència. És un gremi que no és el més antic, perquè tenim algun gremi que ens passa per davant en quant a antiguitat, però sí estem dins dels 5 primers gremis que, com a antiguitat, formem part d'avui per avui de lo que és la xarxa industrial de Catalunya i de Barcelona en concret. La data d'inici del nostre gremi, documentada per fets històrics, ve de l'any 1444.
És a dir, que,
com jo dic, en pla de broma, en Colón va portar ja els nostres matalassos cap allà a l'altra banda.
Sí, sí, doncs, evidentment, ja dormíem els vostres matalassos.
Exactament.
A veure, hem iniciat aquesta entrevista, doncs, dient que les diferents entrevistes al Gremi de Matalassers aniran una miqueta pautades. Primer de tot, sempre farem, si us sembla bé, una història, la història per conèixer una miqueta més el gremi, gràcies a unes historiadores, doncs, que de cara a la setmana que ve ja en parlarem d'elles. Tot seguit, doncs, sempre hi haurà una petita entrevista, bé, diguéssim, amb la junta del gremi o bé amb els diferents professionals.
Perfecte.
Per què voleu apropar el gremi a tots els nostres oïdors de Ràdio Estel?
Bé, el gremi és el gran desconegut d'una indústria que, si es pot dir clarament, és altament necessària per lo que és la vida de cada dia, perquè no hi ha cap dubte de que el descans és una cosa que és imprescindible, és primordial, i això és inevitable, avui per avui. I, com és lògic, el tema està principalment en que la gent del carrer, el poble en general, doncs ens desconeix. Ha vist durant molts anys la figura del matalasser, ha vist durant molts anys el que és la imatge del senyor que ha mantingut net i a punt el seu matalàs durant molts anys i en períodes concrets, però el gremi sempre ha estat una mica en un segon pla. El gremi, en aquest moment, el que vol és ja no ressorgir, sinó realment remarcar el fet de que tant el que són els seus agremiats com el que és el gremi en si està per la defensa tant del que és els interessos del client de carrer, de l'usuari del matalàs en general, com per el que és també els interessos del mateix agremiat que, evidentment, doncs clar, ens hem de defensar, ja no defensar, perquè això sona molt malament, sinó ens hem de donar suport els uns als altres i hem de buscar sempre alternatives i solucions als diferents problemes que ens puguin arribar a sortir. A part d'això, volem donar al públic en general la confiança de que els nostres establiments sempre estan defensats, així sí que es pot dir clarament defensats, per gent professional, per gent que moltes vegades arranca la seva història de fa molts anys, generació rere generació, i que evidentment li dona un aval doncs, de professionalitat i molt important. I que això és una cosa que la gent ha de tenir en compte i que, bueno, doncs avui per avui, lògicament, veiem amb molt bons ulls establiments oberts al públic com a grans cadenes i com a altres coses així que no tenen darrere seu tant el que és la nostra experiència com el que és el nostre interès en que el públic descansi bé.
Aprovem aleshores, senyor Feliu, una miqueta més el gremi a el que és els nostres oïdors, a la persona de carrer que va comprar el seu matalàs. Quins són els avantatges de totes aquelles botigues que estan agremiades en el gremi?
Jo considero que el primer avantatge és professionalitat. O sigui, evidentment, nosaltres som un comerç de proximitat, mai millor dit, és un comerç que, com és lògic, busca l'interès del públic en general, perquè, lògicament, el que nosaltres no podem és ni encongir-nos d'ombros ni, a més, fer orelles sordes als problemes que ens puguin arribar a presentar la mala praxis que en ocasions s'està desenvolupant avui per avui. Com és lògic, el matalasser no té la capacitat, en ocasions, d'agafar i tancar porta i obrir amb una altra banda, perquè som botigues, som negocis familiars, som negocis de que arrenquen de molt enrere i que, lògicament, tenim un lloc, un espai creat a dins del que és la ciutat, dins del que és el nostre barri, i que sempre som referents per al que és el públic en general, per tindre en compte, a l'hora de comprar un producte tan important com el matalàs, doncs del nostre consell. Evidentment, jo no vull dir que els altres no en sàpiguen, ni molt menys, però sí crec de que el fet d'haver nascut, el fet d'haver, dit amb el bon sentit de la paraula, mamat des de petits el que és el matalàs, lògicament et dona un interès pel que és el producte, una necessitat pel que és el fet de que considerem de que és la nostra responsabilitat de que la gent descansi bé i que això sempre serà en favor del client final. Insisteixo de que no vull desmereixer-lo de ningú, ni molt menys, però crec que la nostra professionalitat, el nostre interès principal està en que la gent descansi, descansi bé, el millor possible, durant el màxim temps possible, dins del que és també la norma general de que es considera que un matalàs avui per avui no és per tota la vida.
Ara deixo anar una pregunta, a veure quin vol contestar, perquè igual no me la voleu contestar. Quants agremiats tenim en el gremi?
Doncs... Home, jo, si vols, hi puc contestar. Som més o menys al voltant de 40-42 socis al gremi, més o menys.
Que estan ubicats més aviat a Ciutat, Barcelona-Ciutat?
Sí, la gran majoria sí, a la ciutat de Barcelona, sí.
I quines poden ser les raons de que no n'hi hagi més arreu de Catalunya?
Bueno, això
suposo que... Aquí és un tema que és molt lògic i aquí hauríem d'arrencar un altre cop des del punt de vista històric. El gremi de matalassers, que ha passat per diferents noms, el gremi o associació de benovers, és a dir, en moltes ocasions el tema de matalasser estava posat quasi bé com en un segon pla. I ha que tenir en compte que arrenca l'any 1444, en aquell moment, en el que fa referència al tema de transport, com els mitjans de comunicació no eren com ara, i, a més, arrenca a la ciutat de Barcelona, perquè, en definitiva, no deixa de ser el lloc on els gremis i cofradies era on més arrelats estaven. Aleshores, doncs, clar, a Barcelona hi havia suficient mercat com perquè aquí hi hagués un desenvolupament de la nostra activitat sense cap mena de problema. Clar, lògicament, això va quedar concentrat aquí. I per aquest motiu, fins ara, ara estem en vies d'intentar modernitzar el que és el nom, fins ara el gremi s'ha dit sempre Gremi de Matalassers de Barcelona. Però era més que res no per voler fer diferenciacions entre cap altre dels industrials que puguin figurar a dins del que és la geografia catalana, ni molt menys, sinó per una senzilla raó de comunicació. Precisament nosaltres, una de les idees que tenim amb el fet de fer el canvi de nom és per no voler fer distinció entre el que és el professional de Barcelona i el professional de Girona, o el de Tarragona, o el de Lleida. I dins del que és cada una d'aquestes províncies, tampoc que sigui una diferenciació entre el que és el professional de la ciutat de Tarragona en concret, com de qualsevol altre poble o població que sigui de Tarragona, de Lleida o de Girona, o de Barcelona en si.
Tots els agremiats, de quina manera estan identificats?
Tots els agremiats porten, tenen a la seva entrada, a l'entrada de la botiga, tenen un matacrat que els diferencia del que és o els classifica com a establiment agremiat al gremi de matalassers. I llavors, d'aquesta manera, volem fer una identificació perquè el públic en general pugui trobar en aquests establiments el que és un consell, una orientació, un poder tindre la confiança de que el que està comprant s'ajusti a el que és la seva necessitat. Tenim tota mena de productes, som tan actuals i tan tradicionals com hem estat sempre, tenim productes de tota mena, tenim productes d'últim moment, a productes tan clàssics com és el matalàs de llana, que la gent...
De refer matalassos.
De refer matalassos. I no solament de refer matalassos, sinó amb les novetats que avui per avui ens ha donat la indústria en fer matalassos amb productes tradicionals com puguin ser la llana, el cotó, el lli, el bambú, el coco, i fer productes que siguin amb unes qualitats semblantes al matalàs tradicional, però amb uns avantatges dels productes actuals, sense abandonar mai tres coses: la naturalesa, l'ecologia i el reciclatge. De manera que el que procurem en aquest cas és vendre, oferir productes al client que s'ajusti a les necessitats actuals amb els avantatges d'abans.
I tot això, suposo, igual és una pregunta fora de lloc, totes aquestes agremiats que tenim en el gremi poden aconseguir aquests matalassos.
Sí, sí.
Una altra empresa, per exemple, no, que no n'estigui gremiada.
No, no. Per,
d'aquí és una de les avantatges del gremi.
Exactament. O sigui, nosaltres, en aquest sentit, com és lògic, el que busquem és que el client final, l'usuari del matalàs, tingui com a referent el gremi de matalassers i el tingui a través del que són els seus agremiats. Els seus agremiats, lògicament, és el més normal del món, tenen accés a tot el que és el producte que avui per avui es fa en nom del gremi.
Quin és el lema del gremi?
Descansa bé per viure millor.
És un gran lema.
És un lema senzill, és un lema que s'ajusta molt a la realitat del que és el tràfic diari. És un lema que, al cap i a la fi, només fa que recollir dos coses. Les preocupacions que avui per avui tinguis durant el dia, fes que per la nit intentar que s'evaporin, que es dissipin totalment, perquè lògicament puguis descansar bé de la millor manera possible.
Tot això és gràcies al gremi de matalassers. Hem de saber també que darrere del gremi suposem que hi ha tota una sèrie d'empreses que ajuden a que aquests matalassos vegin la llum.
Naturalment.
Hem de donar també les gràcies a ells.
Naturalment, naturalment. No hi ha cap dubte que en ocasions inclús aquestes empreses avui per avui ens estan fent una línia de productes exclusivament pel gremi, perquè en definitiva nosaltres, amb les directrius que els hi donem, lògicament ells fan una gamma de productes que s'ajustin a aquestes necessitats, conservant el que és el tema natural al màxim possible que comentàvem en principi.
Doncs aquesta seria una de les primeres entrevistes del gremi de matalassers. Seguim explicant, senyor Feliu. Senyor Feliu ja potser ja ha parlat molt. Ens dediquem més aviat o bé al senyor Vicenç Barrau, que no ha dit encara res, no ens ha dit paraula. A veure, com aniran les diferents entrevistes? Farem primer de tot, com hem dit al principi, una introducció dins de la història del món del gremi del matalassers. Si li sembla, després aniríem ja a parlar més concretament.
Correcte, sí.
Com creu que ho podríem fer?
Bueno, tal com dius, un repàs a la història per veure d'on venim, perquè el que nosaltres volem transmetre al públic, al públic en general, és que realment quan entren en un establiment d'un agremiat, darrere hi ha una història. Hi ha una persona que coneix tots els sistemes que s'han fet perquè pràcticament els hem treballat tots. Llavors tenim una coneixença del producte com no te pot tenir ningú més. Ni un venedor d'un altre sistema de venda que l'han format específicament. Nosaltres ho hem treballat, tot això. Ho coneixem. Sabem en el punt que estem, sabem com hem arribat i sabem tot el que la indústria ens pot proporcionar. Nosaltres som capaços, perquè a més la nostra... sempre les matalasseries ha sigut un negoci molt, molt, de molt sector. Sí que tots tenim anècdotes de que hem enviat matalassos a l'altra punta del món. Jo, per exemple, us podria explicar que he enviat matalassos a Aràbia Saudí, a Jordània. Però això és una anècdota. O sigui, la nostra àrea d'influència és el nostre entorn. És el barri, és la gent amb la que la gent de cada dia, els coneguts i saludats. Aleshores, nosaltres hem de ser capaços de transmetre que som els que realment coneixem aquest article, que la gent quan entra allà té a la seva disposició tot el que es fabrica. L'últim que hi ha al mercat ho tenim. Com altres rams no ho poden dir, això, per diferents problemes d'on es fabrica. Nosaltres, a més, la indústria, tenim una indústria quilòmetre zero que és potentíssima.
Doncs tot això és precisament sempre amb la garantia del gremi de matalassers.
Correcte, i nosaltres com que coneixem tot això, i a més, ja no solament el tema del matalàs, que és importantíssim, i el tema del somier, els complements, els complements higiènics que tenim a la nostra disposició. Nosaltres tenim un ventall i, a més, productes fabricats quilòmetres zero d'última tecnologia. I llavors tot això nosaltres, a vegades, pues, un... Perquè, com, bueno, suposo que no descobreixo res nou de que han canviat els hàbits de compra i els hàbits de venda. Llavors ens enfrontem nosaltres, pues, a que el nostre article, pues, es distribueix per diversos canals, i aquests canals fan una venda molt agressiva, fan una venda molt interessada d'aquell canal que li interessa allò per motius, evidentment, econòmics. Nosaltres, aviam, també ens va llogar, sortim, no som una ONG, sortim a treballar, però ho fem d'una manera, amb una ètica, que poder no, ja no està de moda, no? Però és que no ho sabem fer d'una altra manera.
Doncs tot això serà precisament el que anirem apropant en els nostres oïdors de Ràdio Estel dintre del programa Rutes per Catalunya. Doncs us dono les gràcies tant al senyor Vicenç Barrau, al senyor Isidre Pedrós i, evidentment, al seu president, el senyor Antoni Feliu, per la seva visita aquí en el programa Rutes per Catalunya, i anirem traient tot l'entrellat de totes aquestes coses que necessitem conèixer del gremi de metalassers. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Alguna cosa que
moltes afegir? Gràcies, Esther, no. Moltes gràcies a Ràdio Estel per aquesta ocasió de donar-nos a conèixer un altre cop més després de tants anys, i bueno, doncs agraïus a tot l'esforç que feu per nosaltres també. Gràcies.
A vostès.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Metalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Metalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimetalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de Loteria 307. La sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre de la Vila. Reserva ja la loteria per Nadal i també pel nen. Disposem de gran varietat de números. Truca'ns al 93 221 93 61 o passa per la nostra administració. També pots jugar a sortdelavila.com. Recorda, som la sort de la Vila. Administració de Loteria 307, al centre de la Vila de Barcelona. I pels nostres clients, disposem de 2 hores de pàrquing gratuït. Bona sort!
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I seguim a Rutes per Catalunya i parlem dels productes de la Conca de Barberà. Els vins de D.O. Conca de Barberà són els productes que millor identifiquen el treball agrícola a la comarca. La situació de la Conca de Barberà entre la costa tarragonina i les comarques lleidatanes ofereix una interessant combinació de productes de la terra i plats tradicionals. A més, cal afegir especialitats locals com els carquinyolis de l'Espluga de Francolí, els merlets de Montblanc, l'all de Belltall, les castanyes de Vilanova de Prades o el romesco de bacallà de Santa Coloma de Queralt. malgrat que el cultiu de la vinya a la Conca de Barberà està documentat des de l'època dels romans, el veritable desenvolupament de la viticultura a la comarca es troba lligat a la tasca desenvolupada a partir del segle XII pels monjos del monestir de Poblet i els monjos guerrers de l'Orde del Temple de Barberà de la Conca. Els coneixements dels monjos van ser compartits amb els pagesos de la comarca, que en el seu entorn els van transmetre a diverses generacions de viticultors. Entre finals del segle XVIII i mitjans del XIX, l'activitat vinícola a la comarca va viure un nou impuls a l'exportació de vi i aiguardent al nord d'Europa i Amèrica, que va permetre que la vinya es convertís en el conreu majoritari a la regió. Després de la plaga de la filoxera, la Conca de Barberà va ser pionera en l'agrupació de pagesos en cooperatives agrícoles, vinculades en la majoria dels casos a la construcció de cellers modernistes projectats per Pere Domènech i César Martinell, batejats per Àngel Guimerà com catedrals del vi. Aquests cellers configuren una interessant ruta enoturística per localitats com l'Espluga de Francolí, Sarral, Barberà de la Conca, Rocafort de Caral, Montblanc o Pira. Dècades després, l'any 1989, els vins de la Conca de Barberà van aconseguir el reconeixement com a denominació d'origen. A més, cellers de la comarca s'elaboren vins escumosos en denominació cava, altres productes amb reconeixement de qualitat que s'elaboren a la comarca són l'avellana de Reus o l'oli de Siurana. El repàs als plats tradicionals de la comarca mostra influències tant de la gastronomia tarragonina com amanides amb romesco calçotades com la de la lleidatana, encapçalades per les coques de recapte o els plats de caragols. També és típica l'elaboració d'embotits artesans, com són les llonganisses, la botifarra blanca o botifarra negra. El recorregut gastronòmic per la Conca de Barberà permet descobrir altres productes i plats autòctons, especialment vinculats a una localitat concreta. És el cas com l'all de Valltall, de cabeça petita, textura fina i gust intens, o les castanyes de Vilanova de Prades, la mel de Blancafort, els formatges de l'Albió o el safrà de Rocafort de Caral. A Santa Coloma de Caral és típica l'elaboració de cocs amb arengades, botifarres, llom i pebrot escalivat, a més de la preparació de romesco de bacallà. També hi ha diverses especialitats locals entre els productes dolços. A Montblanc destaquen els merlets, uns confits farcits d'ametlla i recoberts amb una pasta fina dolça d'ous, farina i sucre, creats per una pastisseria a mitjans del segle passat. I la coca de Montblanc, una coca de pa de textura esponjosa, recoberta de sucre i amb regust d'essències aromàtiques, com pot ser l'anís o la matafaluga. I les estrelles dolces de l'Espluga de Francolí són els carquinyoles, que s'elaboren amb gran èxit des del 1888.
Neix una nova fira, Tempus, una fira sociocultural i educativa al barri de Sants per cada estació de l'any. A Tempus trobareu entitats solidàries, activitats, tallers i mercat creatiu i de proximitat. Tempus, un punt de trobada, d'aprenentatge i per un consum responsable. Tempus, una fira estacional. Per participar o més informació, connecteu-vos a inceptum.org. Primera edició, diumenge 22 de desembre, a les Cotxeres de Sants, d'11 del matí a 8 del vespre. Si voleu ser expositor, registreu-vos a inceptum.org. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674-95-5701 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya.
I tot seguit, Rutes per Catalunya marxa cap al barri del Poble Nou de Barcelona, concretament al carrer Taulat 91, i allà hi trobem la licorera del Poble Nou. Amb nosaltres, la Júlia. Molt bon dia, benvinguda, Júlia.
Molt bon dia, Esther. És un plaer tornar a sentir la teva veueta, eh?
Moltíssimes gràcies, que em fas posar vermella.
No, dona, no. Estem entre família.
Això sí que és veritat. A veure, ja estem a pocs dies de Nadal i això vol dir que també la licorera del Poble Nou es vesteix de Nadal.
També, també. Doncs mira, són dies que ja estem preparant les Nadals i amb els aparadors i guarnint-les tot el més maco possible perquè la gent gaudeixi, ja que estem vivint moments més freds, doncs perquè gaudeixin d'aquest Nadal, que és ben bonic, com tots, eh? Com tots els Nadals. Ja tenim preparats els escaparats amb el cagatió pels més petits, dispos amb el pessebre, que és el que han fet tots, eh? O que tradicionalment els que ja tenim una certa edat, doncs hem crescut fent-ho, saps? I també gaudim de bons preus de vins, de caves, de licors, de xampanys, tant nacionals com estrangers.
Des de la licorera del Poble Nou, què ens recomanes?
Doncs mira, hi ha una varietat de tot. Hi ha hasta els més senzillets que surten molt bé, per exemple, el cava del lloro del 36, que és un cava que té la bombolleta molt fineta, molt suau, no puja al cap, no fa ardor, i aquest és molt assumible de cara a la gent. Després pues, ja anem passant amb uns natures, tant dels nostres també, com després de la Casa Llopar, bueno, te n'en diria moltíssims, Torellós, Jubicans, Gramones, Recaderos, tots aquests grans caves que tenim aquí a Catalunya, que podem gaudir-los aquests dies, que porta festa. La bombolla porta festa.
I tant que porta festa, Júlia. Explicaré un secret ara que no ens sent ningú.
Digue'm, digue'm.
El meu pare i jo, la nostra tradició és esmorzar els dies de Nadal amb cava.
Clar, és veritat. I es començarem pues, unes bones festes amb alegria.
Però saps quin cava tenim?
Doncs no sé.
La licorera del Poble Nou.
Ai, molt bé. Per mi és un honor. Un gran honor. Un gran honor. T'ho dic de veritat. Perquè jo sento quan em diuen ai, vas per la Rambla del Poble Nou i et saluden, mira, no em diuen pel nom Júlia, no, diu, mira la licorera, jo penso, clar, és que reparteixes tanta alegria.
Esclar que sí.
Que ja no et diuen Júlia, no, la licorera.
Parlem de vins, què ens recomanes amb vins?
Doncs mira, tenim uns bons vins, tenim de l'Empordà, del Penedès, dispos dels costers del Segre, tenim una varietat molt, inclús Riojas, Riberes de Duero, tenim una varietat de tot francesos, tenim una varietat de tot una miqueta. Què et podria dir-te jo? Per mi són molt bons, molt bons, molt bons els nostres catalans i també els de la Rioja i Riberes, que estan posant amb una limitació molt bo. També t'he de dir que estan els nous nostres del Penedès sense sulfits, que són totalment, totalment, totalment ecològics.
I de cara a aquests Nadals, heu preparat alguns lots?
Doncs mira, lots, et venen els clients de sempre, perquè ja et dic que és una botiga tradicional de 1932, fundada pels meus avis, i sempre tenim els mateixos clients. Vull dir, hem passat de generacions a generacions, petitetes empreses que et venen a fer un obsequi, per després gent particular, que si pel doctor, que si pues, pels problemes que puguin tindre, doncs te'n venen a buscar. I sí, gràcies a Déu ens va bé i els faig jo mateixa.
Ets un artista?
Bueno, no, intentem no perdre el client. Perquè la meva àvia sempre deia, ei, fill meu, guanyar un client costa molt, però perdre'l no costa gens.
No, això és una bufada.
Eh?
Amb una bufadeta. Recordem també, Júlia, que entrar a la teva botiga és com entrar en un museu.
Doncs, bueno, és per aquesta raó que és, tan, és antiga. Tal com t'he dit, és de 1932, encara té la forma d'un estadi com una graderia, però amb ampolles, hi ha milers d'ampolles. Jo m'hi perdo comptant-les. La veritat és que si em fessis dir la quantitat d'ampolles que hi ha, no ho sé. No ho sé, però sí que és un ple veure-la quan està tota plena. És tan bonica. S'ha de que hagin forats. A vegades tant el meu espòs com el meu germà em diuen és que s'ha de veure algun foradet, no? Senyal de que vens, és veritat. Però el bonic d'ella és quan està tota plena. I amb totes les llums enceses, de veritat, fa molt de goig. No és perquè sigui nostra, sinó perquè ho sento.
És clar que sí, és tot un goig. A més, teniu el taulell de típic.
El primer taulell que van tindre els meus avis. El primer i el segon, perquè primer van començar amb un taulell de marbre, ja molt desgastadet, que no l'hem volgut tocar. Després, amb un altre, que els hi van haver el negoci, i el van ampliar amb un altre taulell de marbre, i els tinc els dos. A part de que tinguis la caixa registradora i tot, però encara tinc també el taulell i el calaix de fusta.
I les mides.
I les mides. Tant el patricó, que llavors el mig patricó era un mig d'un quart, el quart ja era 250 grams de litre, després el mig litre de 500 mil·ligrams i després el litre de 1.000, Doncs encara les tinc, i les tinc encara de llautó, de llauna.
Déu-n'hi-do, és
ja com... I a l'embut també. Vull dir que he pogut conservar-ho perquè ja estan molt abogonyadetes, perquè és normal, és que són del 1932. I les tinc penjadetes aquí, doncs com aquell que té a casa seva un gerro molt bonic.
Doncs aquí tenim els patricons.
Els patricons. Els patricons que em diuen, què és un patricó? Doncs és un quart de litre. Un patricó és un quart de litre. Mig patricó, doncs 125. I abans que... Ara no tant, ara ja es ve, evidentment, com que ja no hi ha a granels, no es formen aquelles cues que es formaven. Però jo me'n recordo que en temps dels meus avis feien cua perquè, clar, a totes les cases havia un patricó de menta, mig patricó d'anís, un quart de litre de, també, bueno, un patricó de conyac, i que es formaven unes cues antes que no acabaves de despatxar aquella senyora que venia amb tot de botelletes per anar posant-li de tota manera... Doncs, és clar, ara no, ara ha canviat, la venda ha canviat, ara són botelles embotellades, sí que és veritat que el típic encara perdura, com són les aromes de Montserrat, l'estomacal Bonet, el 43, tot això encara perdura, encara que s'hagi anat molt per la joventut que ha tirat més amb els xupitos, amb els whiskies, sí, també, també, ja dic que hi ha venda per tota classe.
Sí, a la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91, hi trobem de tot.
Bueno, és varietat, eh? Encara no ho tenim tot el que ens demanen perquè necessitaríem la plaça Catalunya de magatzem només. Però perquè sempre et demanen el que no tens, eh? És com allò que tens una varietat de cosetes i sempre et falta, o sigui, et demanen el que no tens. Però ja ho assumim, això.
Sol passar, aquestes coses solen passar.
Ja ho assumim, això, eh? Però de totes maneres, doncs, procurem tindre una miqueta de cada.
Hi ha un dels caves que és molt curiós, vostre, que és del vostre cava que vosaltres veneu, és el lloro del 36.
Sí.
Per què se li va posar el nom del lloro del 36?
Doncs, mira, el lloro del 36 va vindre tot arrel de que aquí els meus avis tenien un lloro que li van regalar a la meva mama, doncs, que venia de la Guinea Equatorial quan encara era espanyola. I llavors li van regalar uns senyors que van vindre de fora, com fer una gràcia que regales un ocellet, li van regalar amb els meus avis. Aquest lloro va sortir un trapella. Un trapella amb el sentit de que era molt carinyós parlant. Sempre ha estat a la gàbia. I realment, pues, a bon lloc venia, perquè tothom li deia borratxo, borratxo, torrat, ja has pagat. Vull dir, era anecdònic, una anècdota del barri, perquè, clar, totes les criatures deien, on anem? A la licorera del lloro, a la licorera del lloro. Doncs, clar, aquest lloro es va anar fent famós. Va viure, fins a 1992, amb 57 anys. 57 anys. A les Olimpiades, ell va morir l'octubre de 1992, ja tenia 57 anys. Llavors, els joves d'aquí al barri, de la colla dels gegants del Poble Nou, doncs ens van vindre a oferir a veure si el podien fer de gegantó del barri, per l'entremig del Bernat, que era el nom del gegantó del barri, que era de la Iglesia de Sant Bernat, i per la Maria, que era el nom de la Iglesia de Santa Maria. Ells dos eren els gegants del barri, tant el Bernat com la Maria, però necessitaven un entremig, un gegantó perquè el poguessin portar no només els nois ja grans, sinó els que es començaven. I realment llavors es van demanar si podien fer el lloro com de mascota. I vam dir, sí, podeu fer-lo. I el van fer, el lloro del 36, gegantó del barri. Arrel d'això, doncs, van haver molts escriptors, van haver molts periodistes que els van fer reportatges, i nosaltres vam dir, i per què no traiem una etiqueta del lloro del 36 com acaba, nostra? I sí, i la veritat que és el rei de la casa. Jo li dic el lloro volador. Perquè és que n'en surt molt. A més de que és un bon cava, l'etiqueta està feta amb la història d'ell.
Bé, és un gran orgull per la licorera del Poble Nou, doncs, formar part de la cultura popular.
Doncs sí, tens tota la raó. Perquè és una cosa que t'omple, a més es dona a conèixer, i venen col·legis, i venen classes, que inclús els hi posen noms, i mira, jo sóc de la classe del lloro del 36, i això t'omple molt. Això t'omple molt, tant que quan et venen aquí i et pregunten, ai, el lloro, i si expliques la història, se'n van com si fos un cuento del Patufet. Vull dir, se'n van tots convençuts que aquell lloro pues, havia estat vivint aquí tots els anys aquests que et dic, 57 anys aquí a la botiga nostra, i bueno, i per ells pues, és una historieta molt maca, i també t'agrada.
Molt, és la típica llegenda del barri del Poble Nou, tot conegut del lloro del 36.
El lloro del 36.
Fem una última crida, Júlia, per totes les persones que tenim ja el Nadal a tocar.
Sí, doncs bueno, que podem gaudir d'aquests Nadals, que tinguem molta salut i, com no, una botella de la licorera del Poble Nou sobre la taula de cava.
O del lloro del 36.
O del lloro del 36, perquè baix també t'ho posa, la licorera del Poble Nou.
Doncs moltíssimes gràcies, recordem, us convidem des d'aquí, des de Rutes per Catalunya, que passeu pel carrer Taulat 91 de Barcelona. Allà hi trobareu la licorera del Poble Nou amb la Júlia al capdavant i el seu germà, el Domènec. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per tu i el teu equip, que sou fenomenals. Moltes gràcies.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poble Nou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Volem que passeu un bon Nadal. Per això, els programes de matinada i Rutes per Catalunya ja hem preparat dues cistelles de Nadal. El sorteig es celebrarà el proper 22 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Al llarg de l'espai, escoltareu els diferents col·laboradors. Participeu-hi al 902 020 412, a rutespercatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat per Facebook o Twitter fins al dia 20 de desembre de 2018.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I continuem a Rutes per Catalunya. Parlem avui d'alguns remeis de les àvies. Recordem la pomada. La pomada és una barreja de greix i d'altres substàncies que s'utilitzen com a cosmètic o medicament. Diuen que el nom li ve de la poma, perquè els primers pagesos feien una potinga que servia per cicatritzar i era feta a base de poma i d'oli. També podem parlar de la mel. Segons la varietat de flors, plantes, arbres o climes, la mel pot anar del color groc, palla, al bru fosc. Pot tenir diferents textures, densitat i aroma, i un gust dolç o força amarg. La mel d'avet és fosca, viscosa, resinosa i de color groc a verd clar. La mel de bru no pot ser massa mastegada, és intensa, persistent i té color de fusta. La mel de romaní és la més transparent, pàl·lida i esgrogueïda. Té un regust agradablement cremós. La de castanyes és bruna, amb reflexos daurats i no amb ala. La mel de misflors és feta amb el conjunt del bosc florit. Sol ser mel primaveral, de color groc, dolça i llagrimosa. I si parlem de la flor de sau, és un xarop contra els mals d'amors. Les àvies deien que la flor de saúc ho curava tot. Feien infusions per les inflamacions de gola, artritis o reumatisme. També l'usaven per calmar el dolor a la dentició dels als infants i com a xampú contra la caiguda del cabell. Amb flor de saúc, les àvies feien un preparat que devia servir per curar la tristesa i el mal d'amor. Per cada mitja dotzena de remets florits s'hi posava un quilo de sucre, 3 cullerades de vinagre, 2 llimones... trossejades i 5 litres d'aigua. Es deixava reposar 24 hores en un lloc fresc i després es colava i es guardava en ampolles al celler. I acabem i parlem del pol·len. El pol·len és un dels aliments més complet que es dona a la natura. Pel seu alt contingut en aminoàcid, minerals i carbohidrats i vitamines, és d'un alt valor nutritiu. És tònic i estimula les defenses, genera benestar i augmenta la força i la resistència al cansament. És un dels pocs aliments generós amb vitamina P, que afavoreix la circulació de la sang.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through
the night. Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs. El concurs.
La setmana passada us preguntaven l'especialitat de Montblanc eren els merlets, les castanyes de Vilanova de Prades o el romesco de bacallà a Santa Coloma de Queralt, però quina era l'especialitat local de l'Espluga de Francolí, que s'elaboraven des de 1888, doncs sí, els carquinyolis. I les persones guanyadores són la senyora Maria Pou, la senyora Isabel Mas, la senyora Mònica Soler i el senyor Julià Martínez. Ens posarem en contacte amb tots vostès perquè puguin recollir aquest obsequi aquí, a recepció de Ràdio Estel. I suposo que ja estan preparats per la pregunta d'aquesta setmana, que diu així: en quina comarca la cassola de tros és la protagonista de festes i concursos? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902 020 412, és una trucada local, rutesparcatalunya@radioestel.cat, i Facebook o Twitter. I els premis són els següents. Tenim l'obsequi d'Anglà de Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i l'obsequi de Nou Vell. Recordeu les vostres respostes al 902 020 412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Volem que passeu un bon Nadal. Per això, els programes de matinada i rutes per Catalunya ja hem preparat dues cistelles de Nadal. El sorteig es celebrarà el proper 22 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Al llarg de l'espai, escoltareu els diferents col·laboradors. Participeu-hi al 902 020 412, a rutesparcatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat per Facebook o Twitter fins al dia 20 de desembre de 2018. Whoa.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Parlem del primer ferrocarril. A Miquel Viada i Bunyol era un indià de Mataró, instal·lat a l'Havana, quan es va construir el primer ferrocarril per unir l'Havana i Guines el 1837. El senyor Viada ho va tenir clar i va declarar: abans que passin 2 anys, hauré unit Barcelona amb el meu poble mitjançant la línia fèrrea. Així va ser com el primer ferrocarril va arribar a la península. El primer tram va unir Barcelona i Mataró i va ser finançat per Viada i accionistes nacionals i estrangers. La construcció de les vies no va ser fàcil, sobretot pel sector contraris a construir-les, com ara les empreses de diligències i els propietaris expropiats. Fins i tot els pescadors s'hi van enfrontar perquè el traçat del tren es va projectar per a platja per evitar més expropiacions. També van haver rumors dient que el soroll provocaria danys nerviosos, que el fum danyaria els pulmons i van haver actes de sabotatge. A la nit s'arrencaven els rails que s'havien instal·lat durant el dia. El senyor Viada, obsessionat amb el projecte, recorria les vies de nit i, delicat de salut, va contraure una pulmonia i va morir abans de veure arribar el ferrocarril a Mataró. El de les diligències van cremar un pont una setmana abans de la inauguració, però es va poder reconstruir en 48 hores i el ferrocarril es va inaugurar a la data prevista, el 28 d'octubre del 1848. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Xavier Aguilar i que us ha parlat Esther Nosàs. Dichós és el mes de desembre, que entra amb llardons i surt amb torrons. I fins aquí el programa d'avui, ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda, fins la propera setmana.